El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
L'Alternativa Teatre es vesteix de nou aquest cap de setmana per ser l'escenari de la proposta de microteatre Suc Zhuang de la companyia Golem. L'obra gira al voltant de dos desconeguts que es troben en una parada d'autobús a l'aeroport del Prat. Un concepte, el de Suc Zhuang, que es refereix a un context molt concret en què qualsevol moviment d'escacs que es faci empitjorarà la situació del jugador. Descobrim el muntatge, ho fem amb dos dels responsables de la companyia Golem, són el Marc Treserres i el Víctor Blázquez. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, què tal?
Molt bé, supersincronitzats, no, això? Ho heu assajat o no? Heu dit un, dos, tres, va! He pensat, a veure qui ho dirà primer, no? Ho heu quadrat, escolta.
Per no barallar-nos.
Això està bé, sí. Marc, aquest és el punt de partida. Escolteu, expliqueu-nos una mica què voleu explicar amb aquest muntatge.
Doncs, bàsicament, com ja has dit, la història gira al voltant de dos desconeguts que es troben en una parada d'autobús. I al final la història que ens agrada explicar i la història que creiem que transmet l'espectacle és que al final com dos desconeguts es poden arribar a confessar coses que potser a la gent més propera no els hi diuen i acaben descobrint coses d'ells mateixos i se n'acaben adonant de que realment estan pitjor del que pensaven.
Sí, que al final també és un tema de que realment Volem també traslladar que al final qualsevol persona et pot escoltar i que qualsevol persona t'escolti et pot acabar ajudant a qualsevol problema que tu tinguis, com a tal.
I el nom? A part de per fer-nos-ho difícil a l'hora de pronunciar-lo, per què l'heu escollit?
El Víctor, que és l'encarregat.
Víctor, confessa, volies que els periodistes ho tinguéssim complicat. No, explica'ns d'on surt la idea.
La veritat és que ho vaig veure a una sèrie i em vaig, o sigui, vaig buscar una mica i resulta que és això, és una situació dels escacs en què qualsevol moviment implica empitjorar la situació. I és una cosa com que realment ens agradava molt perquè al final era una mica la dinàmica que vam partir amb aquest microteatre, que és el tema de sí que és veritat que necessitem una persona que ens escolti, però hem arribat a un punt que sentim que qualsevol cosa que fem realment no pot millorar, sinó que acaba empitjorant com a tal.
Molt optimista, no?, la visió, per tant.
Sí, bueno, ho has fet desenvolupar,
però... de primeres, però després...
Marc, digues.
No, dic que ho estem pintant molt negre i realment la història... no és algo còmode de veure al cap i a la fi, però crec que és algo en què ens trobem tots al cap i a la fi en un moment o altre de la nostra vida i rei, que al final tampoc no és tan negre, com ho estem pintant.
No sé si el context actual en el que ens trobem, no?, amb el coronavirus que ens ha fet agafar aquesta distància social tan dràstica, farà cada vegada més complicat això d'aturar-nos a parlar amb desconeguts, no?, que al final és una cosa que forma part també molt del dia a dia d'una societat llatina com la nostra, no?, que és parlar una mica amb les pedres. En aquest sentit, no sé si el context actual creieu que faria impossible que es visqués una situació com la que narreu en aquesta obra.
Jo no crec que especialment que sigui així. Al final sí que és veritat que estem en una situació difícil, però realment aquesta situació al final el que ens ha fet amb tot el tema de la quarantena i tal és ens allunya una mica de tothom. Llavors jo crec que realment en el moment que comencem a sortir i encara que tinguem les mesures de seguretat com la mascareta i tal, al final estem més oberts a potser qualsevol interacció amb qualsevol, realment.
Uh-huh. Ho veus així, Marc, tu?
Sí, de fet, jo crec que ja portem bastants anys on les xarxes socials tenen molt poder i al final el que acaben fent és comunicar-nos amb persones desconegudes, al cap i a la fi, i provoca que, per exemple, les aplicacions o les pàgines de contactes, al final tu t'adreces a una persona que físicament no coneixes. Però potser arriba un moment, no ho sé, no ho dic des de l'experiència perquè no ho sé, però potser amb aquesta persona t'inspira tal grau de confiança que li acabes això confessant coses que potser en un altre no.
És microteatre. Això exactament què vol dir? És a dir, quina durada té l'espectacle? Marc, tens molt vent. No sé si et pots tancar el micro quan no parlis, perquè hi ha molt vent de fons. Ara, perfecte. Víctor.
Perdona, pots repetir la pregunta?
Sí, cap problema. Dic, microteatre, què vol dir? Quina durada té l'espectacle?
Vale. Al final, el nostre espectacle va començar que durava uns 10, després 15, i ara dura entre uns 18 minuts, una cosa així. Al final, entre 15 i 20 minuts. Al final, el que nosaltres apostem és que, encara que sigui un espai reduït, bueno, és justament això de aprofitar al màxim el temps i en aquest temps reduït introduir la major quantitat de coses dintre d'aquest petit espai al final.
Marc, què us aporta el fet de fer microteatre? Per què us agrada especialment?
Bueno, va començar la proposta de fer microteatre més que res perquè en Víctor i jo ens coneixíem i teníem una base sòlida d'amistat, però i ens havíem vist actuar l'un a l'altre, però no havíem actuat mai junts. I pensàvem, uau, funcionarem treballant, no funcionarem, ens tirarem els plats pel cap, com anirà tot? I al final ha estat com la prova de foc per veure... funcionant bé treballant, no, amb què ens posem d'acord, amb què ens posem, amb què no, i jo crec que ens agrada especialment i crec que ens ho hem passat molt bé fent-ho, precisament perquè en tot moment de l'obra els personatges no tenen ni un moment de descans, no tenen ni un moment on puguin relaxar-se, per dir-ho així, sinó que constantment els hi estan passant coses, els hi estan succeint coses, i crec que també el fet d'explicar històries en un espai reduït fa que no hi hagi gens de palla i, per tant, pel públic també sigui molt més xocant, molt més emocionant i pugui arribar a sentir més coses.
Quant de temps heu tardat per preparar aquest espectacle?
Uf! Portem gairebé, bueno, des de la creació de la companyia, un any, cosa així. El fet és que realment tant el Marc com jo estàvem estudiant en els nostres estudis superiors d'interpretació i tal, i la veritat que realment era buscar los tiempos muertos per aconseguir assajar al final. Al final buscàvem qualsevol lloc i qualsevol estona, inclús de nit o al Parc Catalunya, a les 9 de la nit per assajar, o al garatge del Marc. I realment així, una cosa així, un any, més o menys.
Clar, perquè entenc que potser qui no conegui el món del teatre pot pensar preparar 18 minuts ha de ser més fàcil que preparar-ne una hora i mitja, però segurament la intensitat que li has de posar als 18 minuts acaba sent la mateixa que poses a l'hora i mitja, però més concentrada. No sé, com es prepara una cosa així?
Totalment. Al final, Zugzwang està medit pràcticament segon per segon, i és un treball coreogràfic, és un treball interpretat igual també, i arriba un moment que dius, uau, hi ha certs moments que no poden passar desapercebuts, hi ha certes coses que han d'estar quadrades perquè si no, no s'arriba a transmetre el que es vol transmetre o no arriba a passar el que ha de passar, i al final... Bueno, és una mica el que comentava abans, que potser en un espectacle d'una hora hi ha moments més de relax, també perquè el públic ho necessitarà, necessitaran els espectadors, doncs, dir en un moment, uf, necessito una mica de pausa, però clar, en aquests 18 minuts és tot molt intens, igual que ho han sigut els assajos des de fa un any.
I, bueno, també he de dir que fa un any vam començar a muntar això, però realment va ser un treball de zero, que vam començar a escriure tot el guió, vam començar a partir per on tiraríem i tal. Llavors ha sigut un procés llarg de moltes coses, no només l'assaig en si i el muntatge.
És a dir, la companyia neix amb aquest espectacle.
Sí, 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 totalment.
I per què Golem?
Víctor, a vegades s'ha encarregat.
El Víctor també, d'aquest nom? Val.
Jo sóc el dels nombres raros. De fet, un dia, o sigui, estàvem buscant el nom per la companyia i no vam trobar un par de noms una mica estrambòtics. I un dia em vaig aixecar i vaig dir Golem. Vaig buscar i resulta que el Golem és una figura mitològica de la mitologia jueva, que al final és un ésser inanimat, un ésser animat creat a partir de matèria inanimada com és el fang o la terra i en forma humana. I al final ens agradava una mica això de poder crear el que realment nosaltres volem, i al final el propòsit del Golem és que si tu li fiques una ordre a la boca, el Golem la compleix com a tal. I era una mica que ens agradava del fet de nosaltres, ara, ens dirigim a nosaltres mateixos i ens diem què és el que volem fer.
El cap de setmana passat ja veu ser l'alternativa, com va anar i quines són les previsions que teniu per aquest cap de setmana?
Bueno, la veritat és que va tenir bona rebuda dins del que cap, dins de les restriccions, de les restriccions sobretot per la pandèmia, i perdoneu el soroll. Aquest cap de setmana, doncs, tirem amb força, intentem tirar endavant com es pugui, i a tope.
Per quin públic està pensada?
Realment està pensada per un públic ja no infantil, ja una mica adult, que ja tingui una mica de consciència, però al final es parlen de temes que no és que els nens, els infants els puguin molestar ni res, però ni que no sigui adequat, però és el tema de que segurament els temes dels que parlem són temes que afrontem nosaltres quan comencem la vida adulta com a tal. Llavors, realment, els nens com a tal la poden
no
veure, però
sí.
no crec que empatitzin com la resta de nosaltres.
Doncs moltes gràcies per explicar-nos la proposta a Ràdio Sabadell, aquest Zugzwang de la companyia Golem. Gràcies al Marc Treseres i al Víctor Blázquez. Que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Merci. Que vagi bé.
Tant si voleu un te, un cafè, un refresc o informació, tot ho trobareu al Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.